els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
La teràpia de grup.
Vinga, que avui a teràpia de grup volem parar atenció a la psicologia. Volem apropar-nos, de fet, aquest dilluns a un dels principals problemes que han d'encarar avui els alumnes. L'assetjament escolar o bullying. De fet, l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar reclama, Marta Harque, justament, que el bullying es tipifiqui, ho dèiem a primera hora, en el Codi Penal com a delicte.
Sí, un debat que s'ha reobert després del trist cas de les dues bessones de Sallent i, precisament arran d'aquests fets, la Unitat de Suport a l'Alumnat en Situació de Violència ha obert una investigació, una entitat que, per cert, ha recollit gairebé 1.600 casos de bullying o, com deies tu, assetjament escolar des de l'abril del 2021 i uns 600 casos per assetjament escolar.
Justament per provar d'entendre què és el bullying avui dia, no? I quina és la realitat a les aules de casa nostra? És un plaer saludar a aquesta hora el Ramon Company. Ell és psicòleg especialitzat en aspectes emocionals en l'àmbit educatiu i professor també de Blanquerna Universitat. Ramon Llull, què tal, Ramon? Bon dia, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia. Moltes gràcies.
Ramon, fa anys que sentim a parlar d'assetjament escolar. De fet, a la nostra època ja se'n parlava, no?, de l'assetjament escolar, però sí. Avui dia, què és, amb les seves paraules, aquest assetjament escolar?
Sí, aviam, clar, l'assetjament escolar sempre hi ha estat, no? Però sí que hi ha algunes diferències, no? Sobretot, jo potser em centraria en el que he anat veient amb tres aspectes que crec que poden ser importants. Per una banda, el model educatiu, val? Hem passat també d'un model molt autoritari a un model molt, molt més laxe, de deixar fer més, de molta més llibertat, i de vegades els límits, les normes, queden una mica més desdibuixades. Val? Uh-huh. També el que anem detectant seria la diversitat que hi pot haver, diversitat d'alumnat, del que és la persona en si. Val? Quan parlo de diversitat, doncs faig referència al que pot ser, per exemple, temes ja més culturals, d'orientació sexual, de gènere. Clar, tota aquesta diversitat deixa en vulnerabilitat a moltes més persones que són aquell focus de l'assetjador. Val? Es detecta molt ràpidament i, pum, i es dirigeix cap allà ràpidament també. Aleshores, hi ha la cirereta, no? Que seria ja les xarxes socials, el ciberbullying, que pot ser una de les que poden fer molt més mal, ja sigui per temes de perdurabilitat en el temps, el potencial de difusió que hi arriba a haver, val? Això és molt potent, i després l'anonimat, que fa molt més fàcil que puguis fer la conducta aquesta d'assetjament, de fer mal amb alguna altra persona. I aquest seria, crec jo, una de les diferències més importants en relació al que podríem dir l'abans i l'ara.
Clar.
Mm-hmm. Sí. Aquest telèfon. Bon dia, Ramon, per cert, que no t'havia saludat. Clar, aquests telèfons mòbils, aquestes pantalles que també multipliquen, no? I d'alguna manera allarguen aquest patiment dels joves. Ara parlant, que comentàvem, de bullying, d'assetjament escolar, les dues coses, és a dir, són paraules sinònimes o es refereixen a coses lleugerament diferents?
Bé, jo crec que les posaria dins del mateix paquet, Tot el que pugui ser bullying o l'assetjament. De fet, el bullying és un assetjament. Per tant, jo em quedaria amb què són el mateix.
Uh-huh. Ara també parlàvem, aquesta Associació Catalana per a la Prevenció de l'Assetjament Escolar, que reclamava que el bullying es tipifiqui en el Codi Penal com a delicte. I estàs d'acord, Ramon?
Sí.
Tu també consideres que
sí,
això s'hauria de precisament d'incloure en el Codi Penal i considerar-ho un delicte?
Sí, i tant. I tant, tota conducta d'assetjament s'hauria de poder incloure. El que passa que quan parlem de bullying està molt focalitzat en l'entorn escolar, acadèmic, però bueno, també hi ha llavors el mobbing, que és l'assetjament més a nivell laboral. No? I tot, qualsevol tipus d'aquests assetjament tenen noms diferents. Però el bullying, en concret nosaltres, o una conducta d'assetjament hauria d'estar dins del Codi Penal, jo crec que sí.
I per què creus que ara, ho deia la Mercè també, que fa tants anys no, que se'n parla d'assetjament escolar, per què fins ara, és a dir, per què a dia d'avui encara no computa en el Codi Penal com a delicte l'assetjament?
Ui, clar.
És complicat.
Bueno, i és que hi hauria d'haver moltes coses també que haurien d'anar computant de vegades i no. Però jo crec que també el que fa falta també és aquesta conscienciació. Que puguem veure, no? Per exemple, des de casa, que es pugui veure aquestes notícies, no només ara del bullying, però, per exemple, amb tot el maltractament, tot el que hi ha hagut, no? Tota la informació que se'ns ha pogut donar, que hem pogut ser conscients, ens hem pogut sensibilitzar. Jo crec que ens falta tot això. Falta encara que hi hagi més moviment, conscienciar-nos, sensibilitzar-nos en què és, no? Llavors que es pugui doncs, dur a terme a aquesta implementació, no? El Codi Penal o el que sigui. Però esclar, és una conducta que és delictiva. És delictiva i s'hauria de poder fer.
Clar, Ramon, és molt interessant el que estàs explicant, però des de la mentalitat més adulta, no? Potser tenim més clar, no? Que és aquesta, que és el que comporta, és això mateix, una conducta delictiva. Però a nivell que deies tu, aquest assetjament escolar, acadèmic, la importància de prendre consciència, però ja pels alumnes, no? Primer de tot, vols dir que ells són conscients que burlar-se d'un company de classe és assetjar-lo? Vull dir, ells són els primers, no? Que ho han de tenir clar. El que implica,
exacte.
No? És a dir, com acaba la broma i comença aquest assetjament.
Exacte. A veure, aquí és que ens falta també la implementació en el que és en els centres escolars, del que és l'educació emocional, per exemple. Val? No fa pas res, deu fer un parell de setmanes, estàvem parlant amb els meus alumnes de facultat sobre temes d'educació emocional i va desencadenar amb com ells ho havien viscut a l'institut. I cap d'ells, però cap, recordava que s'hagués treballat, ja no parlo de bullying, sinó cap aspecte d'educació emocional a l'institut. Havien treballat, havien vingut els Mossos per parlar sobre els ciberdelictes, coses d'aquestes, temes més psicoeducatius en relació a la sexualitat, alguna cosa d'aquestes més concretes, però cap recordava que s'hagués treballat cap aspecte d'educació emocional. Llavors, clar, falta que es pugui implementar també tot això en els centres escolars, instituts, ens falta tot això.
Clar, ens falta tot això, Ramon, i justament tot això li sumem, que llegíem fa uns dies la notícia que València, l'equip directiu de l'IES La Moreria de Mislata, dimitia perquè no disposava dels recursos suficients per gestionar justament 15 casos de conducta suïcida entre l'alumnat. Clar, tu, com a expert en aspectes emocionals, en entorns educatius, què creus que està fallant? Perquè està fallant alguna cosa en aquest institut i en aquesta societat, Ramon.
Ara ho has dit. No crec que sigui només de l'institut en si, sinó que és més una cosa molt social, no? És una obvietat que de recursos ens en falten moltíssims. Moltíssims. I després ens falta aquesta conscienciació que estem comentant, no? Tota l'hora de, ja no només de que això s'inscrigui en el Codi Penal i tot, sinó que també es pugui treballar en els mateixos centres, no? Que es pugui conscienciar els alumnes, però no només els alumnes, sinó que s'ha de treballar amb els alumnes, amb les famílies i amb el professorat. Val? Ens falta molt.
Clar, no sé si 15 casos de conducta suïcida són molts o tu, potser habituat a treballar en entorns escolars, Ramon, estàs tristament habituat a aquestes xifres. És a dir, les conductes suïcides són cada vegada més habituals a escoles i instituts?
Sí, Malauradament, sí. Són molts casos, moltíssims. No n'hi hauria d'haver ni un per anar bé.
Clar.
Però són molts casos i, malauradament, estic habituat. Estic molt habituat a que... I, a més, va increscendo, tot això.
Clar, perquè hi ha la teoria, no? Hi ha qui diu que això abans no se'n parlava, però que existia igual. Però la veritat és que la sensació, pel que escoltem i també llegim, no? que efectivament, el que ara tu comentaves, que és un fenomen tristament a l'alça, no?
Sí. Sí, sí, sempre n'hi ha hagut d'aquests casos, sí, d'acord, però no crec que fos de que no se'n parlés només. Jo crec que ara tot el model de la societat, tot està canviant bastant i és el que us comentava, no? Aquells factors com poden ser la diversitat, no? La vulnerabilitat en la que ens podem trobar. M'he trobat també en molts casos de conductes autolesives, que les veuen, no? Les fan servir de model de vegades del que són les xarxes socials o estan tan involucrats en aquests... No sé si coneixíeu, per exemple, si us sona, no? Una tendència que es deia emo.
Sí.
Val, no? Clar, que centrava molt en els aspectes emocionals, però era portat a l'extrem, val? Adolescents, us parlo. Llavors, tenien tota aquesta tendència, per exemple, aquestes conductes autolesives. I avui dia, les autolesions són com una cosa bastant habitual. És a dir, si jo m'autolesiono, val? Ara sense extrapolar-ho a tothom, evidentment, però si jo m'autolesiono, com que sóc guai, entro en els paràmetres de sóc guai, sóc una persona que, doncs, que mola, no? Està bé. I amb això m'hi estic trobant bastant.
No, perdona, Ramon, que abans, si et sembla, reprenem, Marta, també aquest punt que deia el Ramon, que això és una tendència que, malauradament, anirà pujant encara més, no? Perquè ara posàvem el crit al cel, no? L'exemple d'aquest institut de València, Mislata, Ramon, però tu dius que això pujarà encara més. A què es deu que hi hagi aquest increment tan fort, no? Entenem que la pandèmia ha estat un sotrac directe. Als adolescents, però clar, també, Ramon, un altre tema és parlar d'adolescents, però és que ja no estem parlant d'adolescents, sinó que estem parlant d'unes edats molt, molt, molt joves que comencen amb aquests pensaments.
Sí, és que cada cop comencen abans, cada cop es comença més abans. Llavors,
a què es deu, Ramon?
Una de les teories que podria ser també és que al començar abans tampoc no hi ha una suficient maduració ni cerebral ni l'elaboració de la pròpia identitat de la persona. Llavors, clar, aquí torna a aparèixer aquell factor que us vaig repetint, no? Que és la vulnerabilitat amb la que ens podem trobar. Com més vulnerables, més desorientats, llavors puc executar totes aquestes conductes o manifestar sentiments, sintomatologia depressiva... Tots aquests aspectes serien cabdals. I la Covid, que també ha estat com un punt de detonant.
Ramon, clar, aquí també amb aquesta notícia, no, el que ens ha cridat l'atenció, parlàvem de les bessones de Sallent. Clar, són nenes de 12 anys, són molt i molt joves. Clar, el que, evidentment, doncs, quan pensem en aquests casos, reflexionem, ens basem en la nostra experiència pròpia, no? I ens veiem nosaltres quan teníem l'edat de 12 anys, i és que no sabíem ni què era, pràcticament, suïcidar-se, no? Com és que el suïcidi ha passat a formar part de l'imaginari col·lectiu de gent tan jove? Què ha passat aquí?
Jo crec que estem en aquesta part, no? Que és el que diem, estem començant, es comença molt, molt més aviat, on no hi ha ni consciència del que és un suïcidi en si. Llavors, hi ha totes aquestes conductes que us comentava, també d'autolesions. Clar, s'està construint el que és la personalitat, la identitat d'aquesta persona.
Però d'on treuen aquesta informació? És a dir, com saben? És a dir, com saben com es fa una... o com ens podem autolesionar? O saben com s'ha de... No sé, és que, no? Vull dir, pot sonar molt dur, però d'on treuen aquesta informació sobre maneres de treure's la vida, no? Com funciona això?
Això per a xarxes socials, internet. Clar. Això fa molt mal.
Clar.
fa molt mal.
Mira, sí. ara que ho deies, estem parlant amb Ramon Company, ell és psicòleg especialitzat en aspectes psicològics, emocionals en l'àmbit educatiu i professor, també professor, dèiem, de Blanquerna a la Universitat, Ramon Llull. Ramon, ara justament, és que clar, jo crec que estem donant ja amb el moll de l'os l'ús d'aquestes xarxes socials. Potser, Ramon, l'assetjament escolar que nosaltres coneixíem de la nostra època sense xarxes socials era aquest bullying, assetjament escolar, que es quedava a l'escola. No? Què passa ara?
Correcte.
Que arran, no? Entenc jo, arran de tenir aquestes xarxes socials, aquest assetjament és que te'l dus a casa i te'l dus a les 24 hores. No? Fins a quin punt, no?, ens està fent aquest mal i ha agreujat els casos d'assetjament?
Clar, no. És que és una de les claus, tot el que comentàvem, no? El ciberbullying, de fet, és el més perillós de tots els tipus d'assetjament que hi pot haver, és aquest. Llavors, ja clar, tota la part, sobretot la difusió que hi pot haver, és que te l'endús a casa i, a més, va cobrint, no? Va arribant a molta més gent.
Clar.
I després, el que ells ho visualitzen, no tothom, però hi ha alguns grups concrets que quan ho visualitzen doncs veuen o no entenen el que està passant realment, o no tenen consciència, sensibilització del que està passant, i també ho fan. No? Les conductes més imitatives, els utilitzen com a models, llavors aquí no hi ha un control, no hi ha un control suficientment bo com per poder frenar totes aquestes coses.
Clar, és interessant el tema de les xarxes, no? Després també caldria obrir el debat sobre... Hi ha casos que moltes vegades doncs no cal que l'infant o menor sigui assetjat, perquè amb les xarxes socials, sobretot amb aplicacions, no?, que també és un debat obert, com per exemple Instagram, no?, aquesta constant exposició, comparació amb altres persones, no?, que pretenen tenir una vida doncs perfecta, també fa molt mal, especialment a noies. És així, Ramon? És a dir, és molt diferent els casos... diguéssim, doncs, o aquestes conseqüències més dramàtiques, tant d'assetjament escolar com directament doncs, de depressions. Són molt diferents les xifres pel que fa a les noies que als nois?
En principi sí que hi ha diferència entre els nois i les noies. Més o menys crec que rondava cap al 20% de les noies, adolescents, més o menys, el 20% ha tingut en algun moment algun pensament de voler doncs morir, per exemple. Val? Llavors, el que seria potser més la diferenciació en aquestes xarxes socials, ja pot ser doncs l'Instagram i tot, potser sí que els acaba afectant més a les noies, val? Sobretot el que és la idea del físic, etc. Però tot i que en els nois ja està afectant bastant, eh? Hi ha altres casos, però bé, això crec que ja ens aniríem ara per un altre tema. Però sí, si ho hagués de dir que afecta més en les noies, de moment està afectant més en les noies.
En les noies i cada vegada més joves. Ramon, moltes vegades, sí, aprofitant que et tenim i que estem fent aquesta teràpia de grup aquí al Magazín del Matí a Ràdio Estel, quan passen casos com el de les bessones de Sallent, no? Clar, ens posem tots les mans al cap, no, Ramon? I pensem com una cosa, ja veuràs ara el que direm, però de primeres que sembli fàcil i senzill de veure, no? Com no s'ha alertat abans? Com no s'ha detectat abans? Clar, et preguntem a tu, és senzill detectar que un infant pateix aquest assetjament, no? O com es podria identificar aquesta situació? Perquè hi ha... Clar, aquí hi ha molts factors, no, Ramon? Perquè ja és per part dels professors, dels pares, de la pròpia persona assetjada, com també dels companys,
exacte,
no?
Correcte. Serien aquests quatre àmbits, professorat, família, alumnes i els espectadors. Sí, vull dir, els alumnes, quan dic alumnes, els alumnes assetjats, i els espectadors, que serien els alumnes que ho poden veure però que no fan res. I és això.
Clar, i la pregunta, Ramon, seria, però com no ho han pogut veure abans, no? Tots ens ho preguntem quan passen coses així, no?
Sí.
És fàcil de veure, de detectar?
Hi ha casos que sí, que es poden veure, diguéssim, que fàcilment, no? Pots dir, ui, ja pots intuir alguna cosa, però d'altres casos és complicat poder-ho veure. és molt complicat. Per què? Perquè no se sol dir, queda amagat, i per això falta aquella consciència, no? que crec que és molt important, tant dels espectadors com de la mateixa persona que ho està rebent. Si imaginem-nos que no ho sap ni la família ni el professorat, però bé, si hi ha algú que ho està rebent, s'ha de poder treballar amb aquella persona. Potser encara des d'una perspectiva de prevenció, eh? Ja us parlo, no sí. Vol dir que primer li passi i que després s'hagi de treballar. No, la gràcia és prevenir. Llavors, poder treballar que puguin agafar les persones, no? Els infants, els adolescents, que puguin agafar aquesta consciència de que quan els hi passen de poder o han de poder tenir aquell recurs d'anar amb algun adult, algun referent, i poder-ho comunicar, o amb algun company de classe, amb algú. Llavors, ens falta tot això. O els mateixos espectadors, que també tinguin aquella consciència, aquella implicació, que puguin empatitzar amb la víctima. No? Això també de vegades ens falta, perquè es veu que li estan fent alguna cosa amb algú i tampoc som conscients ni empatitzem del tot amb aquella persona. Tampoc tenen les eines, de vegades, perquè sembla molt fàcil, sí, dir-ho a un adult.
Clar, aquesta és l'altra. No... Tenen les eines?
Clar.
O sigui, els hi hem ensenyat no. prou a demanar ajuda?
No. No, perquè, clar, dir-ho a un adult també pot portar unes conseqüències. No? Perquè si jo ho dic a un adult, llavors sóc el xivato, el que ho està xivant, i potser llavors rebré jo també alguna conseqüència. Uh-huh. Bueno, clar, per això és un treball bastant col·lectiu, cooperatiu, val? Crec jo, i seria aquesta una de les bases, la cooperació entre tots, però tot això s'ha de treballar a dins de l'aula, crec que és un dels espais capdals, importantíssims, uh-huh. on poder executar-ho. Jo crec que sí.
Clar, Ramon, parlem ara d'aquest treball col·lectiu i cooperatiu a dins de les aules, conscienciant, doncs, empatitzant amb les víctimes i també potser amb els acusadors. Mm-hmm. Però, esclar, això potser seria més una mesura que podria tenir resultats a mig termini. Però, esclar, si sabem que els telèfons i les xarxes socials, que tu precisament apuntaves, són el problema, o són un problema, mm-hmm. no?, per la salut dels infants, a les escoles, entorns escolars, sí. Ets de l'opinió que s'haurien de prohibir els mòbils a les escoles per començar, és a dir, per començar a solucionar aquest problema que s'està convertint mica en mica en un problema, doncs, de no sé si dir-ho, però de salut pública, no?, que fins i tot s'està valorant tipificar-ho com a delicte.
Sí, jo prohibir-ho no ho prohibiria, perquè és una cosa que crec que no podem anar en contra d'una evolució que està tecnològica, en aquest cas, no? També, que hi està havent, i prohibir-ho no crec que sigui la solució. Mm. Però sí que acotar, normativitzar-ho d'alguna manera, que hi hagi també una psicoeducació darrere de tot això, potser... Ara potser algú em pot dir que sóc exagerat, o potser hi hauria d'haver alguna assignatura o alguna part d'alguna assignatura que es dediqués temps a parlar sobre tot això.
Clar.
I a conscienciar.
Clar.
Parlo de les noves tecnologies, del mòbil. Uh-huh. Potser estem fent algunes assignatures de coses que no tenen cap sentit i ara ens necessitem donar-li sentit al que ens està passant ara mateix. I potser seria això.
És que potser seria això totalment, Ramon, perquè si estem veient que els protocols que existeixen avui dia doncs no han funcionat, mm-hmm. perquè no han funcionat, doncs adaptem-los no. a la societat amb la que estem vivint, no?
Exacte. Però és difícil poder-nos adaptar. Ens costa molt.
Ens costa, Ramon. Ramon, ha estat un plaer conversar amb tu. Moltíssimes gràcies. Ramon Company, psicòleg especialitzat en aspectes emocionals, justament en l'àmbit educatiu, i professor també de Blanquerna Universitat. Ramon Llull, gràcies, Ramon.
Gràcies a vosaltres.
Per estar, com dèiem, aquí, pel teu temps, i que tinguis bona setmana, sens dubte, Ramon.
Veiem. Igualment. Moltes gràcies.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.